estratègia que li permeta convertir-se en una destinació turística atractiva, en la qual els turistes visquen noves experiències en la ciutat i que any rere any augmenta el nombre de pernoctacions. Fins a l'actualitat, Onda havia sigut una destinació excursionista en la qual els visitants no passaven més d'un dia en el municipi. Ángel Badenas, tinent d'alcalde d'Onda, ha afirmat que aquest canvi ajuda a dinamitzar l'economia de la localitat i, a més, cerquem que siguin turistes de qualitat els que ens visiten, ja que són els que deixaran més beneficis en els comerços locals. Per aconseguir-ho, s'ha actualitzat el Pla Estratègic de Turisme, ha augmentat les accions promocionals per a la Fira, per a Fira Medieval i de Sant Miquel, s'han introduït novetats per a la pròxima Fira Tres Cultures i en la Pasqua al Castell. A més, també s'ofereixen visites teatralitzades gratuïtes dues vegades al mes des d'abril fins setembre. Encara que l'acció més important ha sigut el compromís amb el patrimoni de la ciutat, rehabilitant i fent de vianants el camí Castelló o l'obra de la plaça Sinagoga.
Banderas ha explicat que aquestes iniciatives han tingut molts bons resultats, però encara, en diu, hem de seguir treballant per aconseguir que Onda siga una destinació turística, i ha conclòs dient que s'ha de fer de forma responsable i amb una bona estratègia des del consistori, ja que el turisme ha de ser un sector estratègic generador d'oportunitats i d'ocupació i no un pou sense fons de recursos municipals, sense retorn social. I anem ara a Cabalmassora, que renovarà tot l'enllumenat públic per un altre de baix consum.
L'Ajuntament substituirà tot l'enllumenat públic per un altre de baix consum. En concret, el projecte afecta a 3.600 fanals convencionals en la zona del casc urbà i la platja. Dels 5.000 repartits pel municipi, el consistori ha reemplaçat ja els 1.200 dels polígons a través d'un projecte pilot i en breu farà el propi amb els 200 de la vila per altre tipus LED. L'aposta del baix consum en els polígons ha precipitat la decisió de renovar la totalitat de l'enllumenat públic. No en va la inversió de 112.000 euros en la zona industrial ha permès reduir el consum elèctric de 27.000 kW mensuals, la qual cosa suposa un estalvi econòmic de 4.600 euros al mes, que es multiplicarà a mesura que s'instal·len els nous fanals en la resta del terme municipal. Els tècnics municipals incideixen que la recuperació de la inversió amb aquest sistema és bastant més ràpida que amb la il·luminació LED, ja que cada equip resulta 320 euros més barat que el tipus LED. En el cas de fanals del casc urbà i el districte marítim, l'intercanvi consisteix a substituir llums de vapor de sodi d'alta pressió per halogenurs metàl·lics.
La regidora de Medi Ambient, Maria José Tormo, ha destacat que aquesta mesura demostra el compromís de l'Ajuntament amb l'ecosistema, a més de suposar un estalvi econòmic molt significatiu a posteriori. A més, els tècnics han recordat que alguns dels fanals superen els 20 anys d'antiguitat, amb la qual cosa calia aquesta renovació.
Repassem ara l'actualitat que ens arriba des de l'Ajuntament de Vila-real, parlant en primer lloc del Partit Popular. I és que ha sigut el regidor Carlos Gil el que ha analitzat el plenari extraordinari que va tindre lloc ahir a l'Ajuntament de Vila-real, en el qual es van aprovar els remanents de 2016 a incorporar en distintes partides del consistori.
Se van repartir vora 5 milions d'euros en modificacions, en altes, baixes, reclassificacions de partides, etc., vora 5 milions d'euros, dels quals 3 milions i 100 són remanents, són estalvis que pogueren, que se van tindre l'any passat i que s'incorporen tots els anys, i el més important és que se torna a demanar 1.200.000 euros de préstec. Clar, vore la regidora dir en el mateix discurs que són l'equip de govern que més ha reduït l'endeutament d'este poble, a la vegada que dir que està molt mal que el govern central obliga que si n'hi ha un superàvit en l'exercici i aquest superàvit se destine a reduir l'endeutament que n'hi ha en aquest moment, o sigui, dir una cosa i la contrària en el mateix discurs no dona massa bon concepte de qui ho està dient, però clar, a més, Si diuen, no, nosaltres estem reduint l'endeutament, però a més estem demanant més. O sigui, tot el que amortitzen ho estem demanant. Que vale, que sí, que ho podem fer perquè està dins dels paràmetres que marca la llei. Però que no, el que no és cert és que estan reduint quan simplement estan renovant-lo. O sigui, estan amortitzant per una part d'uns préstecs antics i per una altra part estan demanant de nous. Per tant, al final l'endeutament queda exactament igual. Simplement remarcar la mala gestió que se produís, que continuen havent molts proveïdors d'aquest poble que treballen per l'Ajuntament, que des del mes de gener encara no han cobrat cap factura.
Des de l'equip de govern ha sigut el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, el que ha presentat els tres membres del jurat del certamen literari, Francisco Fernández, Eric Gras i Amelia Díaz.
Francisco Fernández Beltrán, que és director de comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló, és doctor en comunicació empresarial e institucional per la UGI, llicenciat en Ciències de la Informació, en l'especialitat de Periodisme, per la Universitat Politècnica de València, i ha treballat com a periodista en els diaris Mediterráneo i Levante, on es va especialitzar en informació econòmica i temes educatius. És soci fundador de l'agència de publicitat Direcom, ha gestionat accions de comunicació per a clients com Grunding Espanya, la Federació Empresarial de Turisme de Castelló, Cookson Mathi, el Col·legi Oficial de Metges de Castelló i el Col·legi Oficial de Farmacèutics. Eric Gras, que des de finals del 2007 coordina el suplement cultural Quaderns del periòdico Mediterráneo de Castelló. És membre de l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris i ha participat com a jurat en els Premis de la Crítica Literària Valenciana. És col·laborador de la revista literària Quimera i també ha col·laborat amb la revista argentina Otra Parte. Castellonenca, llicenciada en Ciències Matemàtiques, poeta i editora de Unària Edicions. Ha participat en nombroses antologies de poesia, tant en Espanya com en Latinoamèrica. Ha col·laborat en diferents llibres recopilatoris solidaris, tant de poesia com de relats, i en revistes poètiques i literàries. És component de Tertúlies Poètiques, El laberinto d'Ariadna, de Barcelona.
Així mateix, Pérez ha recordat que fins al 30 d'agost es podran presentar treballs per al certamen literari.
El premi en valencià està dotat en 6.000 euros i el premi en castellà en 2.000, que el terme d'entrega de treballs, que sempre per via electrònica, per via online, acaba el 30 d'agost. I que a partir d'aquest moment pues, se farà públic el predicte del jurat.
Finalment, parlem de la llançadora d'ocupació. Aquest projecte, aquest programa, en el qual estan involucrats la Fundació Santa Maria la Real, també la Fundació Telefònica i l'Ajuntament de Vila-real. En primer lloc ha sigut Marta Prieto, des de la Fundació Santa Maria la Real, la que ha explicat que en aquests moments dels 20 membres, dels 20 participants de la llançadora d'ocupació, 10 ja s'han inserit al món laboral.
Estamos otro año más en la lanzadera de empleo de Vila-real, en la segunda convocatoria, muy contentos con los buenos resultados que está teniendo esta lanzadera. Actualmente hay 10 inserciones, quedan solo 7 participantes, 6 mujeres y un hombre, y están en el ecuador del programa. Queda ya la fase, el sprint final con las intermediaciones, y van a empezar en ese mapa de empleabilidad que han hecho de cuáles son las empresas principales a las que quieren acceder en función del perfil que tienen ellos, cómo pueden acercarse a ellas. En el mes y medio, dos meses que queda de lanzadera, sobre todo trabajarán ese proyecto de intermediación. Por lo demás, agradecer al Ayuntamiento el volver a repetir con nosotros este programa en la localidad, a Fundación Telefónica, que se suma, como siempre, con nosotros a llevar lanzaderas de empleo por toda España y a tener tan buenos resultados, y al Fondo Social Europeo, que nos ayuda a cofinanciarlo.
D'altra banda, la tècnica de la llançadora d'ocupació, Estela Brugada, ha explicat quins són els sectors on aquests participants han trobat feina.
Pues inserciones se han producido un poco en todos los sectores. Hemos tenido un sector informática, hemos tenido el sector de comercio, donde ahora efectivamente es uno de los sectores que más repunta de cara al verano, rebajas, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, el sector turístico, como en la zona de Marinador, y sobre todo en sector de cara al público. Ha sido donde más se han producido inserciones, que de hecho era el objetivo profesional de casi todos los participantes.
I ampliarem aquesta informació una vegada puguem parlar amb el regidor d'Economia a l'Ajuntament de Vila-real, Xavier Ochando, en el qual els oferirem una entrevista dintre d'uns minutets, després d'una pausa.
Ya no hay obstáculo capaz de detenerte al volante del Renault Kadjar, el crossover by Renault. Ni siquiera el precio. Ahora, desde 17.300 euros. Ven a tu concesionario Renault, aprovecha los Connected Days y llévate el R-Link con navegador de regalo en toda la gama. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
Agripesa, talar, labrar, segar y ahora lavar. Para cada necesidad agrícola, jardín y forestal, ya seas particular o profesional. Agripesa estrena las mejores rebajas de primavera. Motosierras, tijeras y cortasetos Steel o cortacésped Viking y mucho más. Visítanos en calle La Plana 36 o en www.agripesa.com.
Renueva tu corazón amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de la Liga, fase de grupos de Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en Segunda B y Tercera. Hasta el 7 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en la tienda oficial del Estadio de la Cerámica. Más información y renovaciones online en villarrealcf.com y en la app oficial. Cor Groguet.
Si buscas tranquilidad, podríamos recomendarte un retiro espiritual. Pero somos Kia y preferimos sugerirte venir a Automoción Cano porque pocas cosas te aportan más serenidad que dejar tu Kia en manos de expertos con más de 19 años de experiencia que solo trabajan con repuestos originales Kia. Trae tu Kia a la red de servicios técnicos Automoción Cano Kia. Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros los lunes, martes y viernes en Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Vila-real, los miércoles en el Casal Jove de Burriana y los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-400309. Servicio público y gratuito.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Activadas las ganas de hacer deporte? De Caldón presenta Play Everywhere para que descubras nuevos deportes con su especial bajada de precios en productos estrella. Set de bádminton 7,99 euros. Portería de fútbol 17,99. Máscara de snorkel 29,99 euros. Y además topo braguita Keyshot por 3,99 la pieza. Equípate hasta el 29 de junio al mejor precio en Decaldón Onda y Decaldón Castellón. Bajamos los precios para siempre.
El Conservatori Professional de Música Mestre Goterris obre el termini de noves inscripcions per al nou curs per a xiquets i xiquetes. Si el que vols és aprendre ballet amb professors qualificats, pots vindre a partir del 23 de maig de 5:30 a 8 a la Casa dels Mundina a inscriure't. Si el que t'interessa és aprendre música amb tot tipus d'instruments i tens entre 5 i 7 anys, el termini és del 7 al 9 de juny al Conservatori. Vine al Conservatori Mestre Goterris i aconsegueix el teu títol.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de realizar los cursos que durante la época escolar no has podido llevar a cabo. Studitecles te ofrece para este mes de junio y julio cursos de mecanografía audiovisual e iniciación a la informática.
Infórmate en Estudio Tecles, calle Molino 11, esquina Acequia Mayor, Villarreal. Lo van a demostrar en la Ciudad Deportiva Municipal, en la segunda edición de la Girls Cup con Pino Sport Elite. Equipos de la Liga Iberdrola como el Español, el Zaragoza, el Levante o el Valencia. Además, el Villarreal, el Racing de Onda, la Juventud Almasora y el Onda no quieren perderse esta nueva edición de la Girls Cup. Del 22 al 25 de junio, no te pierdas el fútbol femenino en estado puro.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti.
Te esperamos en la red Renault de la Comunidad Valenciana.
Aquest estiu torna l'autobús gratuït al Termet. Tots els dies i fins al 15 de setembre, el bus realitza un recorregut circular de 10 del matí a 10 de la nit i els dijous de cinema d'estiu fins la mitjanit. Parades a l'Avinguda del Riu Ebre, els Suïssos, la Bàscula, Col·legi de Carmelites, Ermita i davant del cementeri de regrés a la ciutat en un itinerari de 25 minuts. I enguany, l'autobús també fa 4 parades al club de tennis. A les 11, a la 1 i mitja, a les 4 i a les 8 de la vesprada. Ajuntament de Villarreal, Regidoria de Proximitat, Villarreal Avança.
Al gastrobar me van a clavar. No m'agrada el que... En el sopar minimalista menjaré amb la vista. No, tampoc. Ja ho tinc. Demanar a Esther sempre és un plaer. Catering Esther, més de 30 anys d'experiència. 964-831-903.
Conoce los sabores latinos en Cafetería Yupatinka Perú. Ven a probar y disfruta de las empanadillas típicas del país. Todos los jueves, viernes y sábados degusta la comida peruana en Yupatinka Perú. Cualquier consulta o reserva llama al 964-05-3426. Cafetería Yupatinka Perú. Encuéntrala en calle Ermita 68 de Villarreal.
Bufete Santiago Albiol Abogados. Experiencia de más de 20 años. Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral y Administrativo. Despachos en Villarreal y Castellón. Pida cita en el 964-53-3820. Santiago Albiol Abogados.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, a punt d'estrenar aquesta nova estació, l'estiu, una estació que molta gent aprofita per a anar fora, per a fer vacances, viatges, i per això volem, com sempre, de la mà de la policia local, fer algunes recomanacions i consells per tal de gaudir sense problemes d'aquests dies d'esbarjo. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'oficial de la policia local de Villarreal, Gregorio Requena. Gregorio, muy buenos días.
Buenos días.
Un año más, parece no necesario recordar estas pautas o consejos para que la gente pueda disfrutar sin tener en mente, ¿no?, si se va de viaje, por ejemplo, que si habrá pasado algo en mi casa o qué puede pasar, ¿no?, para garantizar la tranquilidad.
Efectivamente, y sin caer en ningún tipo de alarmismo, recordar cuáles son nuestras costumbres sanas ahora cuando vamos a abandonar nuestro domicilio y dirigirnos pues a disfrutar de esas merecidas vacaciones.
Y no solo eso, también por hacer una pequeña presentación, ¿no?, también teniendo en cuenta que viajes, o por ejemplo aquí en la localidad, ¿no?, los días de mercado, puntos con una gran confluencia de gente, también evitar, ¿no?, que puedan haber robos, porque por desgracia continúan dándose y son habituales.
Sí, robos que de alguna manera se ven amparados en a veces pequeños descuidos que el ladrón aprovecha, así como cuando vamos a utilizar un cajero, que cuando vamos a disponer de las cantidades económicas, pues hay personas que pueden aprovecharse de determinadas circunstancias y convertirnos en víctimas.
Estos son los tres puntos o las tres áreas que abordaremos. Si te parece, empezamos por estos consejos, ¿no?, las recomendaciones, cuando vamos a dejar nuestra casa, nuestro piso, durante unos días. ¿Cuáles serían los principales, ¿no?, que hay que tener en cuenta?
Ante todo, recordar inicialmente que, aunque vamos a dar una serie de medidas de seguridad, tanto en abandono de nuestro domicilio cuando nos vamos de vacaciones o cuando vamos de compras al mercado o en la utilización de cajeros, tener en cuenta que cuando nos vayan a convertir en una víctima en los tres casos, hay dos tipos de víctimas. Las víctimas en las que el ladrón aprovecha algún tipo de descuido, que son la mayoría, y luego las víctimas de hechos violentos o de amenazas. Y hacer una recomendación, insistir mucho en ella, de que en los tres casos, cuando se dé una situación violenta, que los ciudadanos no se resistan jamás, que colaboren y podremos evitar siempre males mayores. Al fin y al cabo estamos hablando de cantidades económicas o objetos que luego se pueden recuperar, o el que verdaderamente es irrecuperable en su integridad física es nuestro ciudadano. En cuanto a la casa vacía en vacaciones, bueno, no vamos a alarmar, no vamos a hablar de medidas de seguridad, vamos a hablar de una serie de costumbres sanas. ¿Por qué nos gusta llamarlo costumbres sanas? Porque realmente, digamos que son unos hábitos, unos rituales que forman parte de nuestra vida y realmente cuesta el mismo tiempo y prácticamente el mismo esfuerzo hacerlo bien que mal. Y si lo hacemos bien, pues quizá con alguna de estas medidas nos podamos evitar pues el susto que ninguno deseamos en nuestras familias. La primera costumbre sana sería la instalación de un buen sistema de alarma. Claro, no todo el mundo puede disponer de un sistema de alarma. ¿Es indispensable? No, no es indispensable un sistema de alarma, pero sí que sería muy conveniente. La segunda costumbre sana es no decir a nadie que nos vamos de casa, no decir a nadie que nos vamos de nuestro domicilio y que vamos a disfrutar de las vacaciones. Todos evocamos esa imagen tan de los años 80 del padre esperando en la escalera vecinal, gritando a los niños que bajen a cargar el coche, que nos vamos de vacaciones, y que se enteraba todo el vecindario. Bueno, hoy en día nadie haría algo similar. Todo el mundo toma precauciones para no hacer demasiado ostentoso que nos vamos de casa. Sin embargo, hoy en día tenemos un problema más grave. ¿Cuál es? Las redes sociales. En las redes sociales divulgamos habitualmente que estamos disfrutando de las vacaciones, que no lo decimos directamente, que hemos abandonado el domicilio, pero claro, si uno está de vacaciones en la República Dominicana, pues no puede estar en España. Hay personas que están pendientes de este tipo de comunicados y lo pueden tener en cuenta. Hay que tener también muy claro que es conveniente que lo sepan las mínimas personas posibles. ¿Quién tiene que saberlo? Vamos a contar con una persona de confianza. ¿Quién es esa persona de confianza? Pues un familiar o un vecino que tiene nuestra absoluta confianza y además va a disponer de unas llaves. ¿Para qué? Bueno, luego vamos a tratar para qué va a utilizar esas llaves. La tercera costumbre sana sería cerrar las puertas con todos los sistemas de seguridad que tengamos. Si tiene doble cerradura, utilizar la doble cerradura. Y también, indispensable, cerrar las ventanas. Aparte de las ventanas, nadie mejor que nosotros conoce nuestra casa. Hay unas zonas por las que podría entrar alguien a través de, por ejemplo, de la vivienda de un vecino, podría saltar y acceder. Bueno, pues en esas zonas tenemos que tener en cuenta, echarle un poquito de imaginación y evitar que puedan entrar. Cerrar todas las vías por las que se puede entrar. Todavía, por desgracia, hay personas que utilizan la medida de dejar una llave en el exterior, en el felpudo de la entrada, donde sea. Jamás vamos a dejar ningún tipo de llave accesible para nadie. Solamente una persona va a disponer de una llave. ¿Quién es? Nuestra persona de confianza. ¿Es ese familiar o ese amigo íntimo que, además de que va a ser la encargada de cuidarnos las mascotas y las plantas? Bueno, las mascotas. Ciertas mascotas, porque, desde luego, considero que un perro no es un animal para abandonar en nuestro domicilio y marcharnos de vacaciones. Tenemos que asumir la responsabilidad de que el perro debería de ir, por el bien del vecindario, de las molestias que puede crear y por su propia seguridad, debería de acompañarnos. Bueno, pues esta persona que es la encargada de cuidar las mascotas y las plantas, también va a ser la encargada de... El mensaje genérico sería dar la sensación exterior de que todavía estamos ahí. Es decir, aparentar que todavía vivimos allí. ¿Qué tendrá esta persona? Tendrá las llaves y nuestro teléfono, un teléfono en el que nosotros vamos a estar permanentemente localizables. ¿Por qué? No se trata solo de si observa algo extraño, se trata también de que a lo mejor podemos provocar molestias a otros vecinos, por ejemplo una fuga de agua, y esta persona tiene que disponer de llaves y nuestro teléfono para comunicarnos en todo momento qué está ocurriendo, por si podemos aportar algún tipo de ayuda o si quizás haya que regresar. ¿Qué va a hacer esta persona? Esta persona visitará la casa. ¿Cuándo? horarios irregulares. No tiene por qué haber una regularidad en los horarios, es mejor que sean irregulares y que nadie pueda calcular cuándo entra y cuándo sale o cuándo va a regresar. Y para dar esa apariencia de que todavía estamos ahí, recogerá el correo, la publicidad, además mirará si todo va bien y si la situación es normal, se observa algo extraño. Bueno, pues con estas cuatro costumbres sanas yo creo que es suficiente para evitarnos algún susto en nuestro domicilio al regreso.
Eso en los domicilios, pero también en puntos, ¿no? Como pueden ser los mercados aquí en la localidad o si vamos a alguna ciudad, ¿no? Y también hay mucha aglomeración, por ejemplo, ¿no? Pues Barcelona, las Ramblas, que es un punto habitual, o las zonas de metro, también se tiene que ir con mucho cuidado para evitar, ¿no? Como bien ha comentado usted antes, el tema de los descuidos, ¿no? Y que nos puedan sustraer la tarjeta, el móvil, ¿no? Incluso el dinero, las llaves de casa.
Así es. No olvidemos que este tipo de personas que realizan estos hechos siempre lo hacen amparadas por algún descuido o algún error o algún exceso de confianza que hemos tenido nosotros previamente. Si vamos de compras o en una aglomeración, también podemos dar una serie de costumbres sanas para evitar pues este tipo de ser la víctima de este tipo de hechos delictivos. La primera medida sería, siempre que se pueda, si vamos a un mercadillo, a un mercado, acudir acompañada o acompañado. Bueno, esto no es una medida que no suele costar mucho porque realmente muchas personas van acompañadas al mercado. Bueno, segunda costumbre sana. ¿Qué tengo que llevar? ¿Tengo que llevar todo encima o llevar solamente lo indispensable? Al final vamos a acabar llevando un bolso. ¿Pero qué vamos a llevar dentro de este bolso? Suele ser un bolso grande de estos de verano donde, de paso, a menudo aprovechamos para poner determinadas compras. ¿Qué llevaremos en el bolso? ¿Qué es imprescindible? Pues lo imprescindible es la cartera y el móvil. Realmente no hace falta más. Vamos a centrarnos un poco en ellos. ¿Por qué? Porque la cartera y el móvil, independientemente de que son dos objetos que debemos de llevar por el auxilio que nos pueden prestar, son los dos objetos de los que el autor, el delincuente, querrá apropiarse, tanto la cartera como el móvil. ¿Cómo deberemos de llevarlos? Es la tercera costumbre sana. Deberemos de llevar el bolso cerrado y controlado. ¿Y eso cómo se hace controlado? Hay que llevarlo a la parte delantera. Siempre, en todo momento, tiene que ir cerrado y tengo que llevarlo a la parte delantera. La cuarta costumbre sana, ¿cuál sería? Detectar. Pero, ¿se trata de estar siempre pendiente? No. Voy a activar mi atención cuando me percate, cuando me dé cuenta de que ocurre algo extraño. ¿Y qué casos son esos? Bueno, pues tengo que activar mi atención cuando miro atentamente a una parada. No tengo que actuar porque nos pasa a todos. Vemos algo que nos gusta, una parada, me asomo dentro, dejo el bolso a la parte trasera de mi cuerpo y miro la parada tranquilamente. Bueno, pues este es el tiempo, el momento y la ocasión en la que el delincuente va a aprovechar para con este descuido, con esta pequeña falta de atención, robarnos lo que llevamos en ese bolso. A veces, incluso, sin la necesidad de siquiera abrirlo, a lo mejor practicando algún corte por debajo, pueden llevarse los efectos. ¿Cuándo tengo que activar también mi atención? Cuando un desconocido requiere mi atención. Tengo que tener un especial cuidado y desconfiar. Por ejemplo, cuando una persona choca por una causa que no está justificada conmigo, de repente choca conmigo y se pone a pedirme disculpas y a tocarme, por ejemplo, tengo que activar mi atención. Cuando una persona desconocida de repente me abraza por cualquier excusa, bueno, hemos conocido casos de abrazar porque dice que conoce, que le conoce de circunstancias anteriores, abrazar porque le ha ocurrido una desgracia y quiere que la consolemos, y cuando la víctima se separa de ella, a lo mejor 30 minutos después se da cuenta de que se ha llevado su cadena de oro. Bueno, pues hay que desconfiar de este tipo de maniobras. Cuando, y no voy a caer en el error de generalizar, pero tengo que desconfiar cuando una persona me pide firmas para una determinada asociación y se aproxima a mí de una manera sospechosa. Y sí, firme aquí. A lo mejor consigue el nivel adecuado de sustracción de esa atención para que su gancho actúe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la siguiente medida, la siguiente costumbre sana? Pues una vez he sido capaz de detectar estas maniobras, activar la tensión y ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda, inmediatamente, sí. Elevar el tono de voz y pedir ayuda y automáticamente llamar a la policía local. Activar atención no solamente quiere decir saber detectar estas maniobras, sino, por ejemplo, no ir en piloto automático al mercado, que es lo que a mí me pasa, tengo que reconocer que me pasa a menudo, sí. Y tratar de, por ejemplo, no dejar el móvil o el monedero sobre las paradas. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario que alguien esté esperando, sino podemos llegar a perderlo, podemos llegar a extraviarlo, dejarlo y marcharnos ante pues el factor emocional de la compra que acabamos de obtener. Y otra cuestión, hay determinadas paradas que se puede pagar con tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tenemos que evitar, si es posible, que otra persona disponga de ella. Podemos pagar sin soltarla, evitar que nos lean el PIN, etcétera, pero si no hay más remedio y si tiene que disponer esa persona de la tarjeta, no tenemos que perderla de vista. En ningún momento tenemos que perderla de vista y además hay que advertírselo previamente. Bueno, pues con estas medidas tan básicas, con estas costumbres sanas, podemos acudir a cualquier aglomeración o a cualquier mercado sin que tengamos pues algo que lamentar finalmente.
Uh-huh. Y suponemos también, oficial ha comentado los bolsos, pero también muchas veces o cada vez es más habitual ver mochilas o saquitos que dices, bueno, a veces van delante, ¿no? Como bien ha comentado que se deben llevar, pero quizá atrás dicen, no, si a mí, si alguien me coge, noto el peso. También hay que ir con mucho cuidado, como bien ha comentado, se pueden rajar por abajo y difícilmente, ¿no? Una persona se dé cuenta.
Efectivamente. Es conveniente llevarlos delante, ya que delante tenemos el control visual del bolso. El resto de controles que presumimos que tenemos, por ejemplo, el factor del peso, el factor, no son ciertos, no lo controlamos. Realmente, si viene alguien por detrás y nos empuja al tiempo que eleva esa mochila, en ese momento perdemos la percepción del peso. Y a partir de ese momento, tanto la mochila como el contenido pueden ser suyos.
Así que también se tengan en cuenta, ¿no?, todos estos factores. Y había comentado antes el tema de las tarjetas, eso quizá nos llevaría a la tercera parte, ¿no?, como son los cajeros. También se han conocido y se ha dado difusión de muchos casos, ¿no?, de clonación de tarjetas, de hurto. Por eso también es conveniente y muy necesario extremar la precaución.
Así es. Pero bueno, podemos centrarnos también en una serie de costumbres sanas y sin la necesidad de hablar de extremar precauciones, sino establecer una serie de costumbres sanas, ¿no?, de unos hábitos que nos ayuden a no convertirnos en una víctima. La primera sería la elección del cajero, algo tan básico como la elección del cajero. Siempre que podamos vamos a ir al cajero, acompañados por un familiar o por una persona de confianza. Siempre que podamos vamos a ir de día, un cajero que esté concurrido, y si puedo elegir, voy a elegir ese cajero en el que me puedo proteger, es decir, que puedo entrar dentro y encerrarme. Es evidente que no voy a encerrarme dentro si, por ejemplo, hubiera pues algún mendigo en el interior. Tendré que pedir ayuda exterior y poder hacer la extracción con tranquilidad. La elección del cajero sería la primera costumbre sana. La segunda costumbre sería, como siempre, mi atención, el no vivir en piloto automático. ¿En qué consiste? Consiste en que a la ida y a la vuelta estar un poquito pendiente de que no me observan, de que no me sigue alguien que parece tener malas intenciones. La tercera costumbre sana consiste en qué voy a llevar al cajero. ¿Qué voy a llevar? ¿Voy a llevar toda mi indumentaria para delante del cajero ponerme a rebuscar? No. Voy a llevar la tarjeta lista y en la mano y además un teléfono móvil. El teléfono móvil constituye una gran herramienta para poder pedir ayuda. Es conveniente que si acudo a un cajero, llevar un teléfono móvil. La tarjeta, ¿por qué la tarjeta preparada ya? Porque hay que realizar un mínimo de operaciones y cuantas más operaciones y más complicadas realice con mis manos, más fácilmente voy a ser distraído o distraída. ¿Qué es lo que no llevaremos al cajero? Bueno, no llevaremos el monedero y la cartera con toda la documentación revuelta, que tengamos que buscar la tarjeta y dejarlo todo para el último momento. Y sobre todo, nunca jamás llevaremos anotadas las contraseñas. La cuarta costumbre sana consistiría en qué hay que evitar, que hay que evitar, pues se repite una vez más lo visto en los casos anteriores. Hay que evitar las distracciones que nosotros podamos tener o las distracciones que puedan proceder de otras personas. En cuanto a los métodos de clonar tarjetas, y bueno, vamos a centrarnos en qué medidas podemos tomar nosotros para evitarlos. Es cuando llegamos frente al cajero, ¿qué es lo que debemos de observar en el cajero? ¿Qué puede retener nuestra tarjeta? ¿Qué puede ocurrir? Pues es algo tan sencillo como observar nuestro cajero al que asistimos asiduamente y buscar algo que no estaba allí. Buscar algo que nos provoca sospechas, porque este elemento es nuevo. La sexta costumbre sana es cuando ocurre algo extraño durante las operaciones, he detectado un elemento extraño. Tengo sospechas de una persona que puede estar fuera del cajero. En un momento dado he observado un elemento mecánico del cajero que creo que no estaba allí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es contactar inmediatamente con personal del banco y llamar a la policía local. En este orden, si no existe el personal del banco, llamar directamente al 092 a la policía local, que estaremos encantados de acudir y realizar nuestra tarea preventiva para evitar que cualquier ciudadano pueda ser víctima de un hecho delictivo como este. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que autoprohibirnos delante del cajero? Pues no hay que confiar o abrirle la puerta a alguien que aparezca de repente y se ofrezca para ayudarnos. Hemos tenido un problema, ya es sospechoso, pero si de repente aparece una persona que quiere ayudarnos, pues ya tenemos el segundo factor de alarma activado, ya son demasiados. Directamente llamen a la policía local. Y sobre todo, jamás sigan sus instrucciones, jamás sigan las instrucciones de esta persona. Y en definitiva, no se trata de alarmar a la población. Hemos establecido una serie de costumbres sanas, tanto en los mercados como en nuestros domicilios y en la utilización de cajeros. Nos va a costar lo mismo, el mismo esfuerzo y el mismo tiempo, y sobre todo recomendarles a los ciudadanos que comiencen a disfrutar ya de una época como es el verano y que no se alarmen y que confíen en su policía local, que estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año, vigilando preventivamente para protegerles.
Pues Gregorio Requena, como siempre, gracias por ofrecernos estos consejos y, bueno, ante cualquier duda, también que se pongan en contacto, que más vale prevenir, ¿no?, que curar, sobre todo en estas situaciones.
Correcto.
Pues muchísimas gracias y hablamos pronto. Un placer.
Igualmente.
Hasta luego.
Descubre la preciosa colección de primavera-verano para niño y niña. Canem, en Villarreal y Nules. Visita nuestra web en www.canem.es.
Una i 43 minuts, recta final del programa Protagonistes, com ja us anunciàvem a l'inici del programa, amb el regidor d'Economia i de Joventut a l'Ajuntament de Villarreal, Xavier Ochando, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Nosaltres podíem escoltar a la una del migdia aquesta roda de premsa, la qual es repassava un poc aquesta llançadora d'ocupació, aquest programa que ja està en fase d'intermediació i en el qual ens assabentàvem de bones notícies, que sí. Era que més al voltant de 10-12 persones havien trobat feina. Això és molt bona notícia.
Doncs sí, la veritat és que estem molt contents d'esta experiència, que l'any passat va ser pionera en Villarreal, esta llançadora d'ocupació, que en este cas pues, no només Joventut i Economia en esta col·laboració que fem, sinó també a través del Fons Social Europeu, en este cas també a través de la Fundació Telefònica, a través de la Fundació Santa Maria a la Real, que tenim també pues, aquesta col·laboració entre diferents associacions, diferents entitats, diferents també, en este cas, administracions, inclús a nivell europeu, tenim la sort de comptar amb aquest projecte en Vila-real, un projecte en el qual se sumen les sinergies no només de joves, no només de col·lectius de persones majors de 45 anys, no només de persones que són d'ací, de persones que venen de fora, homes, dones, sinó en aquest cas tot aquest equip el que fa és justament buscar el treball en base no només a uns coneixements que se les dona per part de, en este cas, d'una coach, perquè ara està un poc la paraula està de coach, de moda, però d'una tutorització completa del programa, sinó també de la solidaritat, del treball en equip, i en este cas el que dona aquest resultat tan positiu, perquè estem ja per damunt de la mitjana a nivell de tota Espanya del que són les xarxes d'ocupació, que la mitjana està al voltant del 50%. Nosaltres estem ja estan tramitant-se ja els dos últims contractes per aplegar a les 12 persones que s'han inserit en el mercat laboral gràcies a aquesta iniciativa, de les 20 que van començar. Per tant, ja estem per damunt d'aquesta mitjana, i crec que és un fet important a destacar, sobretot, com us deia abans, no només pels coneixements que se transmiten, no només per l'autoevaluació i la evolució que fan les persones que participen, sinó sobretot per aquest treball en equip, per aquesta solidaritat, que és la clau en un món de vegades tan competitiu, tan individualista, que moltes vegades l'èxit no ve a través d'aquesta competència, sinó al contrari, ve a través de la solidaritat.
20 participants amb perfils molt diferents, no? Aquesta és una de les característiques fonamentals, que no són tot persones en una experiència professional o, per exemple, en una edat concreta, sinó que n'hi ha de tot un poc, amb formació i no formació.
Correcte, jo crec que és possiblement el més interessant, que dins d'aquest equip hi ha també majors de 45 anys, joves menors de 30 anys, homes, dones, titulats universitaris, persones que no tenen ninguna formació, estàvem parlant, de fet, pràcticament tots els dies ens veiem, però estàvem parlant justament aquest matí en la gent que venia de la Fundació Telefònica, en la gent que venia de la Fundació Santa Maria de la Real, i en aquest cas estan explicant-los, no, és que jo he treballat tota la vida en la fàbrica. No, és que jo sóc bioquímica, o jo vaig estudiar la carrera de magisteri, no, jo és que he sigut caixera, i en este cas dius, bueno, són formacions tan dispars, en edats, en persones que potser ja superen inclús els 50 anys, a costat de persones que fa poc van acabar la universitat, que en este cas també se facilita moltes vegades i sa primera oportunitat laboral, també. O en este cas la reinserció de persones que moltes vegades està un poc aquesta trampa que diríem, no? que els joves exigeixen una experiència que no tenen perquè no es donen la primera oportunitat, i els que tenen l'experiència no els donen l'oportunitat perquè per ells que són massa majors. Per tant, jo crec que hem de trencar aquests tòpics, i aquesta llançadora ens ajuda a trencar aquests tòpics, ens ajuda a trencar contra, en aquest cas també, la diferenciació, per exemple, de sexes, que moltes vegades se patís, que anomenen l'escletxa salarial, en aquest cas la dificultat d'accedir també les dones a l'ocupació. Hi ha moltes dones que ja han trobat feina també a través d'esta llançadera d'ocupació, i per tant se tracta d'això, de trencar aquests tòpics i de fomentar la inserció laboral, sobretot això, des de la solidaritat, del treball en equip, que crec que és el que distingís a aquest projecte per damunt d'altres.
Regidor, hi haurà una tercera edició?
Esperem que sí, nosaltres estem molt il·lusionats. De fet, este matí estàvem comentant en totes les entitats que participen, inclús de poder ampliar els projectes, de noves propostes. Crec que és molt important, ja vos dic, sobretot per transmitir aquest esperit que jo crec que ha sigut diferenciador, i de fet inclús per aquests resultats tan bons apleguen, i si no hi ha que dir-ho, en l'equador de la llançadera.
Sí.
Perquè són resultats que, si es comparem inclús en l'any anterior, estem també trencant, batint d'alguna manera la marca que teníem l'any anterior en lo que és la inserció laboral a aquestes altures, perquè de fet és ara quan comença la intermediació laboral, que també és un dels trets distintius.
És ara quan realment, no?, haurien de trobar la feina.
Correcte, i ja...
I l'han trobat abans.
Correcte, que és el més important, que inclús abans de començar aquesta intermediació, en la qual se fan entrevistes de treball, se fan reunions en empreses de Vila-real, perquè és un poc també el que distingeix aquest programa, que no només te donen la formació o te donen un salari, no, o sigui, així te donen l'oportunitat d'augmentar aquests coneixements, augmentar el teu currículum, de també augmentar la teva autoestima, perquè moltes vegades les persones pues, en aquesta situació pues, tenen una situació personal complicada en la qual pues, se veuen pues, que la llum i al fons del túnel està molt lluny i en això s'ajudem també a evolucionar i a ficar-se en contacte també directament en les empreses. Per tant, si abans de que ens hagin ficat en contacte oficialment en les empreses ja n'hi ha tantes persones que han trobat feina, és senyal de que la formació està funcionant i que això és positiu.
Programes de formació i d'ocupació, no només aquest, d'aquest de l'enllaçadora d'ocupació, sinó que en aquests moments l'Ajuntament de Vila-real en té en marxa algun més, com per exemple Tabalem, no?
Sí, Tabalem, que és l'evolució del que seria aquesta escola-taller. Que...
Per a que la gent ho entenga, sí. No? Aquesta escola-taller realment és una escola-taller, però s'ha canviat el nom. O...
Sí, també inclús les condicions, perquè sí. Abans n'hi havia una formació, n'hi havia un sou, però estaves mig programa formant-te i l'altre mig cobrant el sou. Ara no és així, ara directament des del primer dia se cobra un sou, en aquest cas també se rep una formació que no només és el sou que se cobra, sinó també la formació gratuïta que se rep, però és des del primer dia i és durant un any i durant aquest any en el qual estan formant-se i aprenent, també en aquest cas pues, en una formació específica en tres branques, que en aquest cas nosaltres també hem pensat que de fet pues, també s'ho ve a través d'un projecte que hem presentat a la Generalitat, s'ha valorat positivament perquè justament hem posat també en joc les tres professions que en aquest moment més demanda estan tenint per part del Servef, que són en aquest cas dins l'hostaleria, que en aquesta zona també és molt important, cuina i cambrer, i dins també de lo que és el món agrari, que així també pues, estan vivint pues, una reconversió contínua del món agrari, el tema de la jardineria també pues, ara està en un moment d'auge, no? Sí. Per tant, aquestes són les tres professions que a més tenen un títol oficial, un títol reconegut per part del Servef i que també pues, estan donant accés a 30, en este cas, menors de 30 anys, 30 joves de Vila-real, a que se formen, a que tinguin un sou i que en este cas pues, també puguen obrir-se al món laboral, pues, no només pues, en aquesta primera oportunitat laboral, sinó inclús pues, també els coneixements i la titulació suficient per a que inclús, pues, si volen ser emprenedors, també ho puguen ser.
Clar. A més, s'està donant activitat al centre Maria de Luna, no? Que estava un poc deshabitat, un poc
sí, gelat. La veritat és que és un espai així en Vila-real que ens ha costat molt de recuperar. En aquell moment, pues, a mi no m'agrada parlar d'herències ni coses d'estes, però sí que és cert que teníem un contenedor sense continent, teníem un espai pues, en moltes deficiències que han anat subsanant-se en el temps, però sobretot que inclús no era ni de l'Ajuntament. En aquest cas, pues, en Vila-real se va treure un préstec de 20 milions d'euros per a pagar diferents obres que feia la Generalitat, però després hem sigut nosaltres, per exemple, els que hem recepcionat el centre de tecnificació, els que hem recepcionat el centre Maria de Lluna, perquè inclús o sea, de vegades pagàvem obres que inclús no, després no eren ni de l'Ajuntament, vull dir, he hagut de negociar aquesta transferència a l'Ajuntament, que així pues, hem pogut resoldre, i a poc a poc pues, anar dotant-li primer la seu de la Regidoria de Participació Ciutadana i ara en aquest cas pues, ja obrir-ho pues, en aquest projecte que teníem com a centre cívic en el qual pues, també se fan tota una sèrie d'activitats on també per exemple està Creu Roja acompanyant-nos i una sèrie d'activitats com l'escola taller que crec que són molt importants per també que aquest centre tingui una utilitat i que realment pues, també una de les finalitats siga justament la inserció laboral dels joves de Vila-real.
Heu sol·licitat també a la Generalitat el Pla de Garantia Juvenil, no?
Sí, la veritat és que tenim molts projectes en economia.
Que tot això jo crec que la gent ha d'assabentar-se per a saber si pot optar a aquests plans i així poder formar-se i trobar feina.
Sí, perquè a més és molt important sobretot fer la difusió, no només parlar del que estem aconseguint, que és molt important i que en este cas pues, en Vila-real estem en el moment que més s'està invertint en formació per a l'ocupació i inclús en ocupació, perquè realment aquestes persones, per exemple, estan formant-se, estan rebent un sou o, per exemple, Garantia Juvenil, directament també són contractes que fem a persones i a joves de Vila-real. En aquest cas, que podem parlar d'una inversió total entre tots els projectes que s'han ficat en marxa i que se ficaran en marxa en Vila-real de vora els 2 milions d'euros sí. I de poder emplear a més de 200 persones. O sigui, que és molt important l'esforç econòmic que s'està fent, no només per part de la Generalitat, sinó també per part de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament també estem aportant fons propis i, per exemple, en el projecte de garantia juvenil que estem parlant al voltant d'1 milió d'euros de projecte, l'Ajuntament aporta en vora 200.000 euros i la Generalitat 800.000.
Molt bé.
En este cas, pretenem atendre a un total de 60 joves i en este cas, pues, molt important que comentàvem abans, saber quines són les condicions. Crec que és molt important que tots els joves, i bueno, i és que no són tan
però
joves...
Però és per a una edat... concreta?
Sí, en este cas garantia juvenil, com el nom indica, és per a menors de 30 anys. En este cas també és molt important, pues, que també que la gent, pues, que millor té fills, nets, nebots, també faci difusió, perquè és molt important que sàpiguen que tenen que estar inscrits primerament en garantia juvenil. Garantia juvenil és un projecte que forma part del Fons Social Europeu, sí, i que en este cas així té ese nom en el nostre territori i que en este cas, pues, que venen d'Europa se canalitzen a través de garantia juvenil, a través de projectes de formació, projectes d'ocupació, i està fet per a joves que són menors de 30 anys i que en aquest moment ni estudien ni treballen. Poden ser joves, pues, que no tenen una formació, o joves que tenen una titulació universitària però encara no han trobat un treball. O persones que estan ara en l'atur, per exemple, que potser sí que han tingut treball, han tingut una ocupació, però que en aquest moment estan en l'atur i no estan ni formant-se ni treballant. Per tant, garantia juvenil, molt important que passen els joves o que els pares, els iaios, els tios es avisen, sí, de que passen per el Servef o bé per la Cambra de Comerç, en la qual la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vilar tenim un conveni, i que en este cas pues, també...
Que s'informen, no?, i que s'apunten a garantia juvenil.
S'inscriguen, que és el principal, perquè gran part, pràcticament totes les ajudes que estan aplegant a Vila-real venen a través de garantia juvenil. Ajudes per a menors de 30 anys, estem parlant.
Doncs pues està bé saber-ho, no?, per a tots aquests que ens puguen estar escoltant i que estiguin interessats. Parlem ara un poc de joventut. Parlem d'aquesta branca, d'aquesta regidoria i sobre el bus de la marxa, perquè ja sabem que comença l'estiu, amb ell moltíssima gent li agrada anar-se'n de festeta per els pobles del voltant. Quan se fica en marxa el bus de la marxa?
Doncs bé, la veritat és que tinc que dir dos coses. Per un costat, que és una demanda que fan els joves de Vila-real tots els anys. De, sí. En este cas, crec que és una responsabilitat per part nostra, pues, evidentment, que gaudisquen d'un oci el més saludable possible, però sobretot evitar que se combine el que és alcohol en cotxe. Que moltes vegades, pues, van a altres poblacions, festivals que se fan per ací pel voltant, i en este cas, pues, és un perill, i tenim que evitar, pues, no només que se faci aquesta contaminació, que aquesta pol·lució i aquesta congestió del trànsit, sinó sobretot, pues, la seguretat és el principal i és el que tenim que fomentar. A banda, per un altre costat, dir que evidentment, com vam fer l'any passat, tampoc volem que això resti en absolut als pubs, terrasses i locals de Vila-real. Per tant, pues, també la campanya que vam fer l'any passat volem repetir-la, en la qual, pues, accedia a l'autobús simplement, pues, en qualsevol consumició que se pugui fer en un pub, una terrassa, un local de Vila-real, se'ls donaria un tiquet, pues, una consumició des d'una aigua, per a ser més saludables, fins a...
Una cerveseta.
O un granja de llima. I en este cas, pues, se'ls dona un tiquet en els establiments que col·laboren i en això poden accedir també a l'autobús de forma gratuïta.
Molt bé, però no m'ha dit quan se fica en marxa.
Estem ara ultimant-lo, no tinc així la gent de davant.
Però prompte.
Però prompte.
Prompte, perquè la gent ja, pues, li agradaria començar a anar-se'n per ahir.
Estan acabant els instituts, les universitats i tot, i la gent ja té ganes d'eixir, i com sempre, pues, en juliol i agost estarem en marxa.
Molt bé.
I això és lo important.
Molt bé, molt bé. Doncs estarem a l'espera per a que vagin informant-nos. Doncs fins ací, ho deixem així, perquè només que resta pràcticament un minutet per a les dues del migdia. Se'ns han quedat temes, com sempre, pendents. Temes,
perquè a més també, justament en ocupació, també estem i hem fet que de marxa també ajudes en Vila-real per a col·lectius vulnerables, majors de 45 anys, però bueno, això ja ho anirem parlant, perquè també tenim altres projectes de formació i d'ocupació que vindran d'ací poquet, i també anirem, són col·lectius que no ens oblidem d'ells.
Anirem desglosant-los poc a poc i així informant a tots els nostres oients per a que si tinguin l'oportunitat d'inscriure's, d'apuntar-se i de, per què no, formar-se i pot ser trobar feina. Això és el més important de tot.
Més important.
Gràcies, regidor.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres fem de seguideta, bueno, ens acomiadem ja pràcticament, perquè arribem quasi a les dues del migdia. Ja se m'ha fet curt i tot, imagina't. Ja sabem que tornarem demà, com sempre, a partir de les 12 estarem acompanyant-los, estarem portant-los molts protagonistes i informant-los de tot el que sigui actualitat, tant a nivell polític com a nivell social en tota la província de Castelló. Nosaltres, ja sabem, tornem demà a protagonistes a partir de les 12 del migdia. Que tinguin molt bon dia, que gaudisquen d'aquest cel tan assolellat i fins demà. Adeu. Bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity, yeah. Even if it's in my dreams, yeah. Ooh, it's taking up a fraction of my mind. Ooh, every time I watch you slip in time. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. No, 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 not to think about you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give in to you. No, 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 not to give in to you. My feelings on fire. Guess I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill. But still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, it's taking up a fraction of my mind. Slip and tying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think not about to you. Think about you. No, 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 not to think not about to you. Think about you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give in to you. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, oh, I'm trying, I'm trying. I'm a bad liar.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Només dir-los que assistirem. Per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i tots els seus protagonistes. I tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada, i els partits del futbol. Amb el senyor Batalla, i com no, amb la novetat, la senyoreta Benavent. Like dolphins can swim. Though nothing,
nothing will keep us together. Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Vinga, anem allà, 2 i 4. Avui anem a dedicar el dia a escoltar a Txeritxef. Fa una setmana vaig cridar a Txeritxef i li vaig dir si era possible parlar en ell un rato per a que me contara quines són les seves sensacions de lo que ha passat fins ara i de lo que pot passar a partir d'ara. Txeritxef és un xaval que val molt la pena. És un tipus molt obert, molt extrovertit i sobretot que sempre té un somriure en la boca i ganes, ganes, ganes de fer-ho bé. És el típic xaval que jo diria que quan el Villarreal Club de Futbol busca un perfil de jugador, quan el Villarreal Club de Futbol escriu tot allò que té que tindre un jugador com per a ser un futbolista important i com per a apostar per ell, Cheryshev, ara que estem en època de notes, les aprova quasi totes, i en nota alta. Per això que li ha passat, o el que li ha passat, la veritat és que encara ha fotut del doble. No dic que si li passa a un altre com que fot menys, no. Però sí que és veritat que hi ha gent en la que tens una empatia especial, no? I clar, que li passen aquestes coses, pues, te deixa així un poc tocat, un poc fotut. Ara pareix que ja veu la fi del túnel. Ara pareix que Cheryshev té opcions com per a ser important en el Villarreal. I jo sempre he tingut la sensació que per més bons futbolistes que tinguem, que ne tenim, per més bons jugadors que aportem, que poden aportar, Cheryshev sempre te dona algo especial, algo diferent. És un jugador elèctric, un futbolista que